Ràdio Volta. La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Lennart Kemna té 24 anys, campió del món júnior en contrarrellotge i subcampió del món sub-23 en ruta. L'any passat va guanyar una etapa al Tour i en aquesta volta ha estat escapat gairebé cada dia. Kemna va arribar a la volta sense haver competit ni un sol dia aquesta temporada. Un caça etapes de manual. El ciclisme alemany, definitivament, ha tornat.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Xevi Soler, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Anem, Xevi, amb la pel·lícula de l'etapa que ha vist com l'Ineos avui ha controlat a distància, però sobretot que està marcada per aquesta fuga amb moltíssims corredors i al final l'ha guanyat un home en solitari.
Sí, dues curses, no? La cursa que hi havia per davant amb aquests més de 40 escapats, amb gent, doncs, amb noms molt destacats, com podria ser Rigoberto Urán o Stefan Kreuzvik, i també l'etapa per darrere, amb els Ineos tenint, jo diria que una etapa tranquil·leta, sempre controlant el pilot. El millor classificat a la fuga era el ciclista basc de l'Euskaltel Euskadi, Mikel Vizcarra, que estava a més de 4 minuts, sempre l'han tingut controlat. Per tant, entre la quarantena llarga d'escapats s'ha decidit l'etapa i ja se sabia des de molt abans. Al final, el Port de Montserrat ha estat decisiu per saber qui guanyava l'etapa. Allà ho ha intentat molt fortament Carlos Verón, el ciclista del Movistar, també Stefan Kreuzvik ho ha intentat moltes vegades, i el més llest de tots, com deies, Lennart Kemna, que si no passa res, o sigui, si no hi ha res excepcional, diria que dues jornades al final ja hauria de tenir el mallot del més combatiu de tota la volta, perquè és espectacular. S'ha escapat en solitari, al darrere ningú li ha aconseguit retallar temps, ha acabat guanyant en solitari Kemna. Els escapats han arribat una mica després i amb uns 2 minuts de marge al gran grup, sense canvis a la general, amb el trio de l'Ineos, que ja ho parlarem més endavant, que no és la primera vegada a la volta que hi ha 3 corredors del mateix equip al podi. M'ho deixo per si acaben sent aquests 3, però ens hem de remuntar molt, molt enrere. Al final, Adam Yates és líder, a 45 segons Richie Porte, a 49 Geraint Thomas, i l'Ineos, que continua, de moment, amb tranquil·litat aquesta volta.
No m'estrany que haguem de buscar molt enrere per intentar repetir una jugada com aquesta. Deies que Kemna serà un dels homes d'aquesta volta. Si no passa res excepcional, que de coses excepcionals en passen, perquè avui què li ha passat al Kerr Farmer?
Doncs que al final no ha pogut ni tan sols sortir. Avui ens estranyàvem tots a la sortida dient què està passant, que no li tocaria ara el Kern Pharma. Ens han advertit de 2 positius a l'equip. Sabeu que no és obligatori, la resta han sigut negatius. A l'equip no sabem si és staff tècnic o corredors, això no ho diuen per confidencialitat. I han decidit ells mateixos, l'equip, no prendre part a la sortida. Ho han fet voluntàriament, la volta no els obliga, i avui els corredors del Kern Pharma que s'han retirat de la volta, entre ells, ja ho sabeu, els 3 catalans de l'equip, el Roger Drià, el Kiko Galván i el Martí Márquez.
No hi estaven obligats, és un gest que segur que des de l'organització han agraït. Tampoc oblidem que d'aquí pocs dies comença la Itzúlia, la volta al País Basc, i que el Kern Pharma corre a casa, tot i tenir tants catalans, que d'això també en parlarem avui. En fi, posem-hi una miqueta d'anàlisi. Joan Antoni Fletxa, benvingut de nou.
Gràcies, aquí estem un altre dia.
Avui, Joan Antoni, etapa, a mi sobretot m'ha sobtat això, marcada per una fuga que era esperable, però amb més de 40 ciclistes. Això no és habitual. De fet, a mi em costaria molt ara, fent memòria, recordar una fuga tan nombrosa. Com s'explica això? Com es cuina? M'imagino que hi ha d'haver la permissivitat de l'equip Ineos, que és el qui ara mateix controla la carrera.
Doncs veig, per on, que a la Volta a Catalunya, poder, no sé si l'any 2000 o 2001, va passar alguna cosa similar. Una etapa que acabava a Barcelona, a Montjuïc, es donaven voltes al final, però es van quedar al davant com 40 o més corredors, no? I va ser per una situació de descontrol, de moments en què hi ha molt intens d'atac, d'escapada, i al final, de cop i volta, el pilot es talla i aquell grup va cap al davant. Aquell dia, aquell any, el guanyador final de la volta va sortir d'aquell tall, d'aquell grup que va marxar, i al principi i al darrere, doncs, el pilot va entrar gairebé a 20 minuts, no? avui és una situació diferent i jo crec que hem de mirar aquesta situació quan passa, és sobretot amb una combinació, no?, dels intents i els interessos d'haver-hi una escapada i sobretot el tipus de context, no? On està el pilot en aquell moment. Si és una carretera molt enrevirada, estreta, hi ha més probabilitat que passi, perquè el descontrol i sobretot el contacte visual entre un grup i l'altre, de cop i volta es perd, no? I hi ha aquest peron, sobretot el pilot, que és el que fa que de cop i volta marxin tants corredors pel davant. Per tant, és una combinació de diferents factors, intents i interessos per anar a escapada, corredors en general que, bueno, que estan molt confiants de que la general la tinguin controlada i sobretot el terreny pel que circulen.
De fet, no m'estranya que Ineos, amb els ciclistes que tenen aquesta volta i en l'estat de forma en què estan, que tinguin aquesta confiança, que des de darrere ho puguin controlar. No marxeu cap dels dos, que encara volem analitzar més qüestions del dia, però abans busquem, com cada dia, la veu del protagonista de la jornada. El Xevi Soler ha parlat amb un dels ciclistes més actius d'aquesta volta, ha estat en aquesta fuga d'avui, és un basc de l'equip Euskaltel, el Miquel Vizcarra, que lluita per entrar al top 10 de la general.
Doncs mira, al costat d'un dels protagonistes de l'etapa, que és el Miquel Vizcarra. Miquel, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad que contento, pero con pena, ¿no? Estaba ahí en el grupo de cabeza. Soto, el compañero, ha hecho un trabajo buenísimo y bueno, hemos luchado por la etapa. También meternos un poquito más en la general. Bueno, la verdad que hay que estar contento con la etapa que hemos hecho.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el objetivo principal? ¿Etapa? O no sé si cuando has visto un margen bastante bueno, que te podías colocar incluso en podio, ¿has pensado más en general?
No, bueno, al final pensamos más en la etapa, ¿no? Porque sabíamos que por detrás iban a venir muy rápido, que no iban a dejar margen y que podía haber opción para la etapa y hemos luchado por eso, ¿no? No ha podido ser, la verdad es que había corredores muy fuertes y hay que estar muy contento.
Dejar ver el maillot, que para un equipo como el vuestro esto es oro puro.
La verdad que sí, ¿no? No hay más que ver con qué corredores estábamos en la fuga. Estábamos dos corredores del equipo, hemos cogido hasta la responsabilidad en la fuga para alcanzar al grupito que iba por delante. Y la verdad que estamos haciendo una vuelta muy, muy bonita.
Al final os queda, yo creo, no sé si mañana, si no me dices lo contrario, es difícil, os queda Montjuïc para ti, ¿eh? Para probar alguna cosa más o estamos satisfechos.
Será difícil, ¿no? La verdad que se nota la fatiga. Vamos a ver mañana cómo será el día. Tenemos también a Juanjo, ¿no? Para el sprint y ojalá que pueda estar también en la pelea él.
¡Ánimos!
Muchas gracias.
La clau de volta. Amb Joan Antoni Fletxa.
Joan Antoni, la general no varia i vull que mirem el que ens queda d'aquesta volta. Demà podem viure una etapa nerviosa amb un perfil irregular, amb un port pocs quilòmetres abans del final d'etapa, Mataró, amb moltes zones properes a la costa on pot picar el vent, però també és una de les poques oportunitats d'aquesta volta en què, si no hi ha escapada, que és probable o molt probable, es resolgui a l'esprint. I vull que em parlis, tu que això ho tens treballadíssim, ho havies viscut moltíssimes vegades, com es prepara un sprint? Perquè des de casa pot semblar que sigui una cosa dels últims 700 metres, però realment es treballa molt abans.
Es treballa abans, però tampoc massa abans. Sobretot quan estàs en un equip, en aquest tren, amb aquest treno famós que va fer el Cipollini fa uns anys, procura, sobretot, els tres últims quilòmetres has d'estar-hi organitzat. De vegades això és com a referència de distància, però de vegades al final i segons qui sigui aquesta arribada t'obliga a estar organitzat molt abans, però mai és per damunt dels 10 quilòmetres. Llavors, un cop està tothom amb aquell, per dir-ho d'alguna manera, far, que diu, bueno, aquí és l'indicatiu que tots hem d'estar junts, un cop es troba tot l'equip, intenta mantenir aquesta posició, intenta defendre-la també, perquè hi haurà corredors, hi haurà altres equips, altres corredors organitzats que intentaran posar-se entremig. Però allà és on l'equip ha de reivindicar que estan organitzats i que això s'ha de respectar. A part d'això, de defensar aquesta organització del treno, has d'escollir un lloc de la carretera. No val dir ara estic a l'esquerra, ara estic al bàndol dret, ara estic pel mig. És o dret o esquerra, perquè al mig el que estàs fent és obrint les portes a que altres equips s'organitzin i t'adelantin. Llavors, a part d'això, d'escollir quina part de la carretera has d'escollir i ser fidel a aquesta part de la carretera, llavors ve la part més difícil, que és dir, vale, a quina velocitat hem de tirar, quins corredors tindrem i sobretot quants en queden, perquè si comences a tirar massa d'hora i massa ràpid vas cremant aquests corredors. Recordem que és un esforç molt intens a final de l'etapa i no pots tenir aquests corredors per sempre, els aniràs gastant i si et quedes sense corredors, amb dos corredors a l'últim quilòmetre, no serà suficient. Per tant, has de saber regular molt bé. I per últim, per aconseguir aquesta regulació ha d'haver-hi molt bona comunicació entre els corredors. Parlàvem ahir dels pinganillos, dels codis, sí. Aquí ja cada equip té els seus llibrets, per dir-ho d'una manera, les seves tècniques per aconseguir sobretot que aquest tren arribi a port, no? I comunicacions, algo més fàcil, no? Sobretot si és en anglès, i és molt il·lustratiu, no? De vegades el no i el go sonen molt semblants. Llavors no pots fer servir la paraula go, perquè saps que go, el que està tirant al davant, si ho sent, vol dir que no. I un no s'interpreta com que no he de llançar l'esprit encara. Llavors, en comptes de dir go, el que es fa servir és el yes. El yes tothom sap que és un sí i vinga, que anem i que ara sí que comencem a llançar aquest esprit. I és quan realment l'esprit es llança, quan hi ha aquest yes, i els corredors ja sí que no hi ha marxa enrere. I al final, si tens sort, el teu sprinter guanya.
És a dir, que també ho hem après en aquesta radiovolta, eh? Quan veus un sprint repetit en aquelles càmeres on-board que se sent com criden els ciclistes i un va cridant yes, 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 el que li està dient al seu company que té davant és que sí, que aquell és el moment bo.
Que aquell és el bo, que tiri. I si no, dirà no. Però clar, el que no dirà mai serà go, que en teoria seria la paraula la justa per dir vinga, anem, però clar, es confon amb el no. Llavors seria contradictori totalment. Llavors, comunicació senzilla, concisa i clara.
Tens raó, perquè ahir també ens explicaves que en ciclisme no pots mirar enrere, perquè això és molt perillós, i per tant aquesta comunicació, en un moment en què tampoc pots apretar el botonet dels auriculars per parlar per allà, doncs és importantíssima. Per cert, ara tindrem una entrevista, tindrem un protagonista, però abans et volia preguntar, oi que tu abans de fer el salt a professionals vas emigrar al ciclisme basc, o ho recordo malament?
Bueno, sobretot vaig passar de juvenil de la Unió Ciclista de l'Hospitalet directament a un equip basc, que era el CAICU, i allà va ser una escola, va ser una miqueta la universitat del ciclisme, no? Estàs allà aprenent totes les coses interessants per després passar a professionals. Per què és això? Doncs pel motiu que en aquella regió el nivell és altíssim, hi ha moltes més carreres, el calendari és més ampli també i tens més opcions, això, d'aprendre, de progressar i sobretot de competir al màxim nivell.
I no va ser l'únic, perquè molts altres ciclistes d'aquí han emigrat a la Universitat Basca del Ciclisme. Ara ho dèiem, el Kern Pharma, amb aquests tres ciclistes catalans a la volta que avui s'han retirat. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara ho estàvem comentant i avui també ens ho explicava el Xevi. L'equip Kern Pharma s'ha retirat de la volta després d'haver localitzat dos casos de Covid al seu equip. A nosaltres ens feia molta il·lusió descobrir l'equip navarrès per dins. Res a veure amb el Covid, sinó amb el projecte d'una estructura molt singular, gairebé única. Aquesta universitat que representa el ciclisme basc per als ciclistes catalans. I és que el Kern Pharma és l'equip amb més ciclistes catalans. I per saber el per què, saludem el director general de l'equip Kern Pharma, el Manolo Azcona.
Ràdio Volta.
Manolo, què tal? Com estàs?
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenido a Radio Volta. A día de hoy, quería preguntarle qué valoración hace de lo vivido en unas circunstancias tan singulares, pero con corredores que lo vemos siempre, los del Kern Pharma, siempre se dejan ver en las carreras.
Sí, sí, bueno, hemos tenido el año pasado y este, pues tenemos el problema del COVID, pero bueno, el año pasado la verdad es que lo que corrimos lo hicimos bien, metimos mucho ruido, que es de lo que se trata, y bueno, este año también hemos empezado y lo estamos haciendo muy bien. Creo que este año pues va a haber, el calendario va a ser mucho más completo, salvo que se ponga la cosa muy, 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 muy grave, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos el calendario arreglado otra vez de las vueltas que se habían suspendido como Mallorca, Valencia, Andalucía, etcétera, y bueno, que se hacen ahora en el mes de mayo. Por lo tanto, calendario vamos a tener y bueno, pues lo que hay que hacer es afrontarlo con toda la ilusión y con todas las ganas que tenemos. Tenemos muchas ganas de demostrar pues el equipo que somos y el proyecto que tenemos.
Esto de hacer ruido, que decía, no sé si es una virtud o un defecto de la edad, porque con 22 años y medio son la plantilla más joven. No sé si esto no es casualidad, es una declaración de intenciones del equipo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo, mi filosofía siempre, siempre desde el equipo Lizarte siempre hemos tenido gente, siempre me han gustado muy jovencitos. En el caso del equipo aficionado de Lizarte, pues siempre hemos cogido juveniles y nuestra ilusión siempre ha sido que crezcan con nosotros y que den el paso con nosotros, ¿no? Entonces, con el equipo que enferma, pues nos pasa un poco igual. Nosotros queremos ser un equipo profesional en corto plazo o medio plazo, en 2 años o así, queremos ser un equipo importante y nuestra ilusión es hacerlo con gente nuestra, con gente de casa. No tenemos esa filosofía de decir, oye, pues fichamos a fulanito de tal, aun teniendo dinero, igual no lo tenemos, pero quiero decirte que nuestra filosofía la tenemos clara. Queremos crecer y queremos ganar cosas importantes con chicos que han salido con nosotros y que han crecido con nosotros.
Una plantilla muy joven y también con muchos catalanes, con Roger Adrià, Kiko Galván, Martí Márquez, Jordi López, Alex Jaime. ¿Cómo es que haya tantos ciclistas catalanes en vuestra estructura?
Bueno, pues yo creo que es cuando yo empecé allá hace muchos años, en el 93, el siglo pasado, pues fiché algún catalán y bueno, pues siempre me ha salido muy bien. Siempre han sido corredores buenos, gente muy muy cercana, muy cariñosa y bueno, yo siempre de alguna forma, pues desde el principio, pues como me salieron los primeros bien, pues por añadidura, pues seguí fichando catalanes, ¿no? Y siempre he tenido bastantes catalanes. Me acuerdo en la época de Segú, por ejemplo, ¿no? Que hace unos cuantos años. Y siempre nos han dado mucho. Siempre han sido corredores de alto nivel. Y bueno, seguimos ahí con ellos. Y la verdad es que ahora mismo, pues fíjate qué gozada, ¿no? Pues tener a Adrià o tener a Kiko, tener a
Martí también.
A Martí, tal, pues bueno, que son unos corredorazos y además, pues eso, corredorazos profesionales que han crecido con nosotros, ¿no? Desde juveniles están con nosotros y eso es lo que nos gusta y eso, la verdad, es lo que nos da, pues ese punto que queremos, ¿eh? Queremos llegar con estos chicos, pues a pelear grandes cosas en el futuro lo más cercano posible.
Ahora decía que el primero, no sé si fue en el 93, no sé si se acuerda de cuál fue el primero, o por lo menos los más destacados, porque no sé si Marc Solé, por ejemplo, pasó por ahí, ¿no también?
Claro, yo a Marc Solé le fiché juvenil también,
sí,
estuvo conmigo, y bueno, pues ese es uno de los grandes también, ¿no?, de los ciclistas. La verdad es que se aportó mucho aquí al equipo, porque desde juvenil andaba una barbaridad, y cuando estuvo con nosotros, pues bueno, nos ganó un montón de cosas y era un chico espectacular. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Un corredor que ha ganado París-Niza y que, bueno, que está con lo mejor del mundo mundial. Por lo tanto, pues mira, es un orgullo. Para mí es un orgullo que a ver.
Sí.
Y cada vez que lo veo, pues me siento muy orgulloso de que haya sido uno de los ciclistas que ha pasado por nuestras manos.
Claro, quizá no en su estructura, pero recuerdo que David de la Cruz también pasó por el Caja Rural, creo, Purito, Flecha también emigraron al norte. ¿Qué tiene el ciclismo vasco de base que le falte al catalán? ¿Simplemente equipos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema de Cataluña es pues que no hay equipos suficientes pues para tener esta gente, ¿no? Y aquí pues en la zona de Euskadi y Navarra pues siempre ha habido equipos y además equipos pues de un nivel alto y entonces pues para la gente de fuera pues es apetecible venir por aquí, ¿no? Y yo creo que por eso no solo catalanes, pues aquí hemos tenido de todo, valencianos y extremeños y andaluces, pues yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque de alguna forma es más fácil hacerse ciclista aquí porque hay equipos de alto nivel y sin embargo pues en Cataluña o en Andalucía o en Madrid no. Ese es el creo que es, no hay otra razón.
Sí, le iba a decir ya para acabar que igual en Cataluña es solo lo que le falta, ¿no? Porque tiene historia, tiene referentes del pasado, referentes actuales, tiene pruebas como la Volta. Pero claro, lo que falta es lo que dice usted, algún equipo.
Sí, sí, está claro, está claro. Lo tiene todo, Cataluña lo tiene todo para tener buenos equipos y no sé por qué, pues no funciona el tema de equipos, ¿no? Pues conocemos así un equipo que trabaja a nivel nacional, pues es el equipo de Pineda y poco más. Entonces, pues la verdad es que bueno, que haría falta pues tres o dos o cuatro equipos pues de un nivel importante a nivel nacional, y entonces pues claro, habría muchos catalanes que en vez de emigrar pues se quedarían en casa, está claro.
Pues hoy lo que queríamos era dar a conocer más lo que se cuece dentro del equipo Kern Pharma, que al final es el que tiene más equipo, más ciclistas catalanes y llegan de, pues ya de hace muchos años, de la mano de Manolo Azcona. Manolo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Radio Volta, entrem a l'últim quilòmetre.
Ernest Macià, què tal? Com estàs?
Mira, molt bé. Encara amb la ressaca d'haver vist la Volta pels carrers de Manresa. Increïble. I tu que d'allò demà, per on va això? Per on passen?
Mira, és un d'aquells dies que no agraden als ciclistes perquè han acabat a Manresa i sí. Com que demà surten de Tarragona, això significa que és un enllaç llarg i m'imagino que molts equips que han acabat l'etapa han hagut de sortir ja cap al sud per anar a dormir o bé a Tarragona o bé a Rodalies. Uh-huh. Per cert, demà Tarragona-Mataró anirem a veure l'Oriol Rodríguez i una etapa que sempre passarà a prop de la costa i això a vegades és sinònim de... A veure,
a què?
Sé que em renyaràs. Ho diré malament, però és que no em surt.
Arrisca't.
Passaran els mítics abanicos.
Home, els abanicos, sí, home, a la vida les coses sovint són bastant més fàcils del que t'imagines. Abanicos, jo ho he sentit tota la vida, val? En les etapes en les que hi ha vent i demà a la costa, doncs n'hi ha una. No en diguis abanicos, diguen ventalls. Mira si és fàcil. Ventalls, agafes la traducció literal. Per molt ben que faci, en català no direm mai abanicos, sinó que direm ventalls.
La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Xevi, ja ho veus, ja l'Ernest avui també pels carrers de Manresa.
Sí,
no sé si haurà... No sé si haurà pescat res, perquè a la velocitat que van els ciclistes, ell és un home tranquil i això se li escapa. Escolta, on has posat l'orella avui? On, què has caçat? Quina anècdota has pogut copsar avui a la Volta?
Avui era clar que el tema... De fet, el tema a la Volta era monotemàtic, era aquesta retirada del Kern Pharma. Ja hem explicat que l'equip ho ha fet voluntàriament i hem pogut doncs, copsar també la impressió de la Volta arran d'això. La Volta, d'entrada, està molt agraïda al Kern Pharma per l'exemple que ha donat de plegar quan no en tenien, repetim, no en tenien cap obligació. Això sí, els nervis han sigut. Hi ha hagut, a partir d'avui, en el que queda de Volta, les mesures, el protocol anti-Covid, que ja era molt fort i que, evidentment, tothom el complia, ha sigut molt més estricte, s'ha notat avui a l'arribada. Eren molt més taxatius amb tota la gent que es movia, encara que fos un centímetre, fora de la seva àrea, i és que aquests dos positius, evidentment, no agraden gens a la Volta, sobretot perquè els inspectors de la UCI estan amatents. Ells saben què ha passat, els inspectors de la UCI, que estan a la Volta, com en totes les grans voltes, evidentment, no en toleraran cap, fan les seves anotacions si algú salta les normes, algun espectador està a algun lloc on no hi ha de ser, fins i tot algun periodista està a algun lloc on no hi ha de ser, i quan hi ha un positiu, això li passa a la Volta i li passarà a totes les voltes, és una situació fotuda per l'organització, que ha de vetllar moltíssim i que si en el cas que es descobrís que hi ha algun mal funcionament del protocol anti-Covid, podria tenir algun problema amb la Unió Ciclista Internacional.
I sabem que l'equip del Rubén Peri són molt rigorosos amb tot això. A la carretera, Xevi, hem passat de la muntanya d'ahir, demà a la costa. És el que té tenir un país petit. Quina és l'etapa de demà?
Sortim de Tarragona, arribem a Mataró, és la sisena etapa i segurament l'etapa més previsiblement a l'esprint de tota l'edició. Després ja veurem què decideixen els corredors. Són 203 quilòmetres amb alguns petits alts. L'alt del Port d'Ullestret d'Ullastrell, perdó, de tercera categoria, el del Collet, que ni tan sols és puntuable al final. És veritat que hi ha alguna trampeta, però a priori és el dia més propici pels Sagans, Dion Smith i companyia.
Ara pensava, parafrasejant el llac, són petits, però des del campanar de Rialp no crec que es vegi el campanar de Tarragona.
No, em sembla que no.
En fi, el que potser sí que canviaràs de pijama, perquè de dormir a Rialp, a no sé on ho faràs aquesta propera nit, i anirà uns quants graus de diferència.
Doncs mira, avui anirem a mig camí, estarem entre Tarragona i Mataró, ens anirem a Barcelona mateix a dormir. No hi havia mal temps ahir a Rialp, però segur que avui, amb la calor que està fent aquests dies per Catalunya, serà molt millor.
Xevi, moltes gràcies.
Adeu.
Vaig a la biblioteca de Litúria, que allà sempre hi fa la mateixa temperatura estable, que els llibres es conservin bé, i avui per parlar de paper, justament, perquè un dels trets significatius de la Volta a Catalunya són els seus cartells. 100 cartells, i amb Litúria el repassem.
Joan Miró, Modest Cuixart, Ràfols Casamada, Josep Sagrelles, Antoni Tàpies, Joan Pere Viladecans i el mallorquí Miquel Barceló són només alguns dels exemples. També podem afegir en aquest llistat el polifacètic Xavier Cugat i el dibuixant Javier Mariscal. Però la història dels cartells de la Volta també és un reflex claríssim de la història del país. A les primeres edicions, el nom de la cursa és La Vuelta, amb uns cartells monocromàtics, senzills i d'autors anònims. Després es va canviant de La Vuelta a La Volta en funció de qui governa. Històric és el cartell del 1939, amb una cinta amb la bandera espanyola i les inscripcions Año de la Victoria i Franco, Franco, Franco. El 1963 l'organització registra el nom de Volta com a nom oficial de la cursa i així apareix des d'aquest moment. Però del 36 al 77 la resta d'inscripcions són totes en castellà. En total hi ha 34 vueltas i 66 voltes. També podem destacar que l'any 1963, sota el nom de Volta, apareix la denominació en francès Tour de la Catalunya, en italià Giro a la Catalunya i també en alemany, Rund um Katalonien. Un cas singular és el de la setena edició. El cartell el va fer el ninotaire Jaume Passarell i és l'únic que té un to humorístic, amb uns ciclistes que en una baixada pronunciada avancen un cotxe per sorpresa del seu conductor. El d'aquest any, el de l'edició 100 de la cursa, l'ha fet Ramon Enric, un artista igualadí de 53 anys.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Fins aquí una nova etapa de Ràdio Volta, amb el Xevi, amb el Fletxa, amb l'Ernest, amb Litúria i amb el Ricard Luque, fent màgia perquè tot això soni així de bé. Nosaltres hi tornem a la propera etapa. Moltes gràcies.
I de cop va entendre-ho tot. Les idees, les antípodes i el nord. Un eclipsi tan distant. A la calma d'una tassa fumejant. Descrivia altres llocs. Un punt de més o la fórmula. per no pensar en res.